Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. A 11:15 ha arrencat a la Cambra Catalana la segona jornada del debat d'investidura a Quim Torra, que en segona votació serà investit després que la CUP optés finalment aquest diumenge en un Consell Polític Extraordinari mantenir les quatre abstencions que sumen la investidura. I connectem en directe per saber com s'inicia la jornada amb Carvajal des del Parlament de la Generalitat. Bon dia.
Bon dia, Quim Torra ha començat puntual, a 14:15, ha començat el seu discurs saludant els presidents de la Generalitat i del Parlament anteriors, que són aquí presents a la sala, a la faristol de... a la llotja de convidats, volíem dir, són Montilla i Mas, Enric Gol, de Gispert, Benac, i també ha saludat Conesa i Renyet, presidenta de les Diputacions. Ha continuat saludant els familiars de presos i exiliats, que també són aquí, els hi ha donat gràcies i pel coratge que tenen, i fet que ha aixecat els aplaudiments de la meitat dels diputats. Ha esmentat també els que no hi són i ha afegit: el nostre president és Carles Puigdemont, serem lleials a l'1 d'octubre i el nostre programa de govern és la cohesió social. Quim Torra ha demanat la seva confiança, la confiança de tots els diputats per fer una nació lliure i pròspera. Ha insistit molt en que la república que ell vol és de tots els drets, d'un país on tothom gaudeixi de drets socials, i ho ha dit en aranès, en català, en aranès i també en castellà. Ha dit que defensar la república és defensar els drets de tothom, defensar els 7 milions i mig d'habitants de la república som tots. Aquesta idea l'ha subratllat força. A continuació està desglossant els dos eixos de moment, el de cohesió social, primer eix, ha parlat d'educació, salut, immigració, habitatge, cultura i esport, i ara està desglossant el segon eix, prosperitat econòmica, d'ocupació, diu que cal generar ocupació. Després de Quim Torra serà el torn d'Inés Arrimadas.
En directe des del Parlament, seguint la investidura de Quim Torra, que serà el 131è president de la Generalitat, 5 mesos després de les eleccions del 21. És l'última hora des del Parlament. Gràcies, Carvajal. Tornem a connectar amb tu en els següents butlletins informina. Afegim encara que el president del Parlament no demanarà audiència amb el rei d'Espanya, Felip VI, per comunicar-li formalment la investidura de Quim Torra si finalment, i com està previst, acaba sent votat al ple com a president de la Generalitat. Habitualment aquest era un tràmit protocolari que es portava a terme cada cop que s'investia un nou cap de govern, però segons han explicat fons de la presidència, Torra ni tan sols sol·licitarà que se celebri i es limitarà a comunicar la investidura i ho farà per escrit. Encara per acabar i deixant de banda la política, en cultura a Mataró, l'Ateneu de la Fundació Lluro acull la mostra Culita perquè sí, una retrospectiva d'aquesta fotògrafa barcelonina vinculada a la Gounge Divine i considerada com a un dels referents fotogràfics més importants de la segona meitat del segle XX. Mataró Ràdio, Laura Sera, bon dia.
Bon dia. L'obra de Culita destaca per la seva voluntat de transgressió. Els retrats que va fer de Terenci Moix o de Teresa Gimpera com a símbols de la Gounge Divine, moviment d'intel·lectuals esquerres oposats al franquisme, van ser censurats a principis dels 70 en una exposició que ja deixava entreveure cap a on anava la seva carrera. Laura Tarré és la comissària de la mostra que ara arriba a Mataró després d'haver passat per Barcelona i per Madrid.
Ha estat capaç de fer una obra importantíssima per tal d'explicar-nos el que és o el que ha estat la història de la segona meitat del segle.
Nascuda el 1940 i de nom Isabel Esteve Hernández, Culita va ser ajudant del fotògraf Xavier Miseracs. La seva obra engloba retrats, fotografia del món del cinema i també portades de discos a Serrat, Raimon o Guillermina Mota.
És tot aquesta hora. Fins ara.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala. Dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. 11 i 6 minuts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. També comencem aquesta setmana del 14 fins al dia 20 d'aquest mes de maig. Oh, venim d'un cap de setmana fresquet, eh? Això sí, que quasi ens recordava més, podíem dir, tardor-hivern que pas a primavera-estiu. Però bé, és el que té el temps, que no sempre es compleixen el que quasi hauria de ser. Però bé, hi ha aquests contrastos, però aquest cap de setmana ha estat d'aquests, pot ser, de, des de que som a la primavera, podríem dir, dels més fresquets que hi ha hagut. Això... suposo que un home del temps expert ens ho podria confirmar-ho si ha estat així. Almenys ho hem viscut i hem vist que aquella, les mànigues curtes i els pantalons curts han deixat pas almenys ahir diumenge i també dissabte el que era més aviat ja pantalons llargs i també aquella roba d'abric, no tant d'abric d'hivern, sinó aquella roba d'abric d'entretemps. M'imagino que s'irà recuperant les temperatures, veurem què és el que ens explica en Sergi Corral en el temps, si tornarem a temps de primavera o continuarà igual. Tot això d'aquí una estona a l'apartat de la Meteo, amb els valors, amb les temperatures de meteolescala.com i també amb el valors i les temperatures del Club Nàutic L'Escala i de Meteo L'Escala, això. Per als que encara no hagin anat a buscar el diari, com sempre, com cada matí, a l'equip de notícies en xarxa, format per l'Helena Puigdobet, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador, els explicaran el que poden trobar en els principals diaris. I avui és d'aquells dies que bé, està quasi, i no erraria dient que el que està passant en aquest moment en el Parlament de Catalunya seran els titulars principals de la premsa generalista. Tot això... d'aquí una estona també ens ho explicaran l'equip de notícies en xarxa edició matí. Felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Com no, parlem de notícies. Què passava tal dia com avui, ara fa un any? Què en passava ara fa cinc? I en Sergi Pàmies, com... Sergi no, Pàmies és una altra persona. Nosaltres tenim un Pàmies, però és en Víctor Pàmies, que ens explicarà què passa, o més ben dit, ens comentarà. No ens ha d'explicar res, sinó que ens comentarà el refrany del dia. I la Montse Hidalgo, amb la seva secció a l'1x1. Cada dilluns, aquesta és la secció que ens porta amb una entrevista a un personatge anònim o conegut per la seva feina, tasca o objectius personals o col·lectius. I avui amb Joan Francisco Ferrandiz, advocat i escriptor, que ens presenta el seu llibre La Terra Maleïda. I el dilluns, dia d'esport, amb l'Eli Jiménez, amb aquests esports minoritaris avui... amb un esport que, ja ho vaig dir-ho fa dies, com parlant del béisbol, si fóssim als Estats Units, aquest esport no estaria en aquesta secció, i amb el, potser algun altre país. Avui el futbol americà. Imaginen, aquí és un esport minoritari, Estats Units, juntament amb el béisbol, el bàsquet i el hockey sobre gel, és un dels esports majoritaris. I com hi ha la final, la Super Bowl, allò es paralitza el país. Una final del futbol americà paralitza el país i bé, les televisions, els anuncis i tot el que comporta, els que canten l'himne, els que actuen a mitja part, bé, tot un esdeveniment. Als Estats Units, aquesta final del futbol americà, i aquí és un esport minoritari. Tot i que es va intentar doncs, engegar aquella lliga, si us ho recordaran, cap al final, bueno, la meitat dels 90, podríem dir, l'última part dels 90 es va intentar fer una lliga europea de futbol americà, que Barcelona va ser una de les seus, amb els Dragons, Barcelona Dragons, però allò no va acabar de quallar, no va acabar de tenir continuïtat i van ser un parell d'anys i aquí es va acabar aquesta lliga europea organitzada per als que porten la lliga de futbol americà, però no va acabar. Sí que el primer any hi va haver-hi bastant de seguiment, però després la cosa ja va anar perdent l'interès i aquí encara doncs, domina molt el futbol o, segons a quin país, futbol i rugby. Bé, i tot això amb música. Música avui dels set capdavanters, com cada dilluns. Avui coneixerem els candidats que volen formar part de la llista i aquells que ja hi han format part. Bé, tot això fins d'ara, fins al punt de les 12. Espero comptar amb la seva companyia i que passin una molt bona estona amb aquest magazín matinal que us acompanya cada matí des de les 11 fins al punt de la 1. Bé, estem tots a punt, doncs vinga, comencem i ho fem pel temps. Bé, i feta l'última actualització amb els primers compassos de música, anem a terra endins, Clos del Llop, 14 graus en 7 amb una humitat del 62%. Anem a Arran de Mar amb una temperatura de 14 graus, avui sí que s'acosten, les temperatures estan molt lluny, avui s'acosten més, 7 dècimes les separen una de l'altra, amb una humitat del 71%. I en quant a previsions, comencem una setmana, hem començat un dia amb un cel molt serè de matinada i fins ara al migmatí. A partir de migmatí s'anirà acostant nuvolades que seran més gruixudes a migdia i tarda. També a la tarda quedarà el cel completament tapat, esperem ruixats i xàfecs al llarg de tota la tarda. I també al vespre, ambient fresc i tot el dia. Doncs bé, avui a tarda amb pluja. El vent, tramuntaneta fluixa de matinada, de força 2-4, al centre del dia dominarà xaloc de força 2-3 i a la nit calmarà. Alçat de la mar, arrissada tot el dia amb àrees de marjol a la nit. Bé, la pluja que també dissabte, tot el dissabte, la nit de dissabte a diumenge, déu-n'hi-do el que va arribar a caure. I per demà dimarts començarem amb un dia amb un cel tapat a primera hora de matinada. Al matí ja anirà marxant els núvols i a partir de migdia ja quedarà un cel molt més serè, que es consolidarà a la tarda i vespre. El vent calma de matinada i matí a migdia bufarà marinada fluixa de xaloc i al vespre calmarà la mar arrissada tot el dia. Temperatura de l'aigua del mar ha variat un xic, estàvem en 16 graus, ara estem en 16,7. Bé, i aquesta és l'apartat del temps en quant a temperatures i en quant a previsió. I després del temps toca el resum de premsa.
Els titulars i del retrovisor, protagonista del Notícies en Xarxa, com sempre, els dilluns. A l'actualitat i a les portades dels diaris. Segon pas pel quiosc del matí. Expliquem quin és el contingut de les principals portades ara de la premsa generalista. També acompanyats amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Amb la investidura de Quim Torra per l'abstenció de la CUP, que avui és portada a tots els diaris que s'editen a Catalunya. Arrenquem aquest recorregut en portada del diari Ara. Aquí llegim el següent titular. La CUP permet investir Torra.
Sí, diu que l'assemblea de la formació va acordar mantenir-se en l'abstenció i fer una oposició forta. El candidat a president sortirà elegit avui i aquesta setmana es pot acabar el 155. Encara en el marc del procés, l'Ara també avança en portada un article d'Ernesto i Kaiser parlant dels fronts del jutge Llarena a l'exterior. I titula La batalla de Brussel·les per afirmar que la fiscalia belga és ara reticent a l'entrega de Comín, Serret i Puig.
En portada de l'Ara i en fotografia principal destaquen una qüestió a l'àmbit internacional.
Sí, Israel honora Trump al trasllat de l'ambaixada a Jerusalem, titularà.
Tornant a casa, via lliure a Torra, és el titular del Punt Avui.
La CUP acorda mantenir l'abstenció i permetre la investidura del president de la Generalitat, però avisa que farà una oposició activa perquè el programa de govern de Junts per Catalunya i Esquerra es basa en l'autonomisme.
A la portada, el Punt Avui avança també, en aquest cas, l'entrevista a Gonzalo Boye, coordinador de la defensa del govern a l'exili.
Sí, en pàgines interiors, Boye manifesta que el jutge Llarena ha perdut tot indici d'imparcialitat i afegeix, quan planteja canvis de delictes en les euroordres, demostra que tenim raó quan diem que estem davant d'una persecució política.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí llegim que la CUP farà president Torra, però li exigeix ruptura.
Els anticapitalistes no garanteixen la governabilitat, afegeix el diari, que justament dedica la fotografia de portada a l'Assemblea Nacional dels Anticapitalistes reunida ahir al Teatre de la Passió de Cervera. I a peu de foto, La Vanguardia escriu l'escenografia copaire.
De l'actualitat internacional de la jornada i en portada, La Vanguardia es fixa en els efectes del Brexit sobre el Regne Unit.
Que hauria perdut per aquesta causa un 26% dels professionals europeus en un any, segons un estudi de LinkedIn.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el titular principal del periòdico, la CUP corona Torra.
I afegeix que, mentrestant, el bloc constitucionalista accentua les seves crítiques a l'elecció d'un ultranacionalista.
En el cas del periòdico, la fotografia de portada és per la Rambla, diuen, del segle XXI.
Per explicar que l'avantprojecte de la reforma del passeig barceloní ja està a punt. Ampliació de les voreres centrals i laterals, un carril al trànsit per sentit i reordenació de l'espai.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, i anem a l'apartat de sants i aniversaris. Avui amb uns petits problemes a l'hora de... A l'hora de posar els aniversaris també en les notícies, això vol dir que ja irem directament assaltant algunes d'aquestes seccions, però sí que tindrem el refrany a la dita del dia. Primer, comencem amb el santoral del dia de girar a full i anades en aquesta setmana, perquè, com ja hem explicat sempre, aquest calendari, l'almanac del Cordill, les pàgines van per setmana, a diferència del calendari del pagès que van per mes. Està bé, sóc pagès mes. Bé, doncs vinga, dilluns avui, Mare de Déu de l'Alba a Tàrrega, Santa Gemma, Sant Maties, Sant Macià i Santa Cora. Doncs moltes felicitats. A tots els que sigui el seu sant, també doncs, dic que avui el sant del dia, Sant Maties, que significa regal de Déu, que va ser elegit pels apòstols per ocupar el lloc de Judes com a testimoni de la resurrecció del Senyor. Com testifiquen els fets dels apòstols, verset 1, 15, 26. De Maties només en sabem el nom i la seva elecció. I ara sí que ja tenim el que havíem de tenir actualitzat, que en principi no ho teníem, doncs és l'apartat d'aniversaris i notícies. Molt bé, doncs felicitats a tots els que sigui el seu sant i anem al que sigui el seu aniversari. Felicitats, no oients que avui facin anys, moltes i moltes felicitats. I avui també és l'aniversari del creador fundador de Facebook, tot i que no passa gaires bons moments, Mark Zuckerberg, que en fa 34, Facebook, doncs, últimament ha tingut un xic de problemàtica, diguem, un xic, perquè no ha sigut molt tan, però bé, sempre van sortint coses referent a aquesta xarxa social. Mark Zuckerberg, que fa 34 anys. Ferran Adrià, que en fa 56, i Sofia Coppola, actriu directora i també de família cineasta, que en fa 47. Suposo que en Ferran Adrià ja Aviat sabrem més coses del que hem de saber d'aquesta nova proposta que vol fer el Bullí, que ja ha anat avançant, però encara estem pendents a veure de com se farà la inauguració del que vol, del que està fent i el que està construint en aquella zona. Bé, anem a l'altre apartat. Què passava ara fa un any i què passava ara fa cinc? Ara fa un any era que a prop d'una quarantena de participants a la 27a edició de l'exposició del CER, exposició de flors. Aquesta exposició que en parlàvem divendres, es pot encara visitar al Centre Esportiu i Recreatiu, una de les ja tradicionals dintre el calendari d'activitats del CER. El mes de maig, primer bonsais i després l'exposició de flors. Però no sempre ha estat així, perquè ara fa 5 anys l'alcalde de l'Escala denuncia que la Junta del CER està polititzada i que està fent servir la polèmica de l'exposició de flors que es va suspendre per desgastar l'equip de govern. Doncs això era el que passava. Ara fa 5 anys no es va poder fer aquesta exposició de flors. Una malentesa entre l'Ajuntament i també entre la Junta del CER es va fer que l'exposició de flors ara fa 5 anys va ser notícia perquè no es va fer. A partir d'aquí, doncs, sempre s'ha anat fent amb tota regularitat. I pel que fa al refrany o la dita del dia, com cada dilluns, escoltem el que ens explica i el que ens diu Víctor Pàmies sobre la que ell ha escollit. L'escoltem? Vinga.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
A camí llarg, passa curta. Una bona recomanació de com emprendre una tasca llarga i feixuga. A bona lletra i sense precipitació, no fos cas que féssim una sortida de cavall i aturada d'asa. Som a mig camí ja passat. Anem pel bon camí, anem pel camí dret, i un bon camí no és marrada, sinó que un bon camí sempre és drecera. I el camí més curt no sempre és el millor, perquè camí començat és mig acabat. Perquè aquestes alçades no desfarem pas el camí. I si és cert que el qui troba bon padrí ja ha conegut mig camí, però no hem fet pas el viatge del peresós, que per un camí enfadós, perquè sabíem que en llarg camí una palla pesa, i l'hem fet lleugers però decidits. I ja sabeu, fent camí s'arriba a la fi. A camí llarg, passa curta.
El que ens explicava en Víctor Pàmies avui amb el refrany o dita del dia, camí llarg, passa curta. I amb aquesta passa curta anem fent camí, sempre per arribar al punt de les 12 i comencem amb música. Com cada dilluns, les cançons de la llista dels 7 candidats, dels 7 capdavanters. 7 candidats no, però dos sí que n'hi ha. Dos sí que n'hi ha. Un és Filippo Landini, que, dit així, podien dir que és un senyor italià, doncs de cap manera. Filippo Landini és un grup de Canet de Mar que es va fundar l'any 2007 i que, atenció, l'any 2008, una cançó seva, que es titulava Viola, va ser la cançó de l'estiu. De fet, aquesta cançó es trobava en el primer treball discogràfic d'aquest grup, Filippo Landini. El Filippo Landini ha tret treball discogràfic amb una cançó que es diu Siau Siau, que també doncs, dona títol en aquest últim enregistrament del grup i que és candidata, vol entrar en aquesta llista dels 7 capdavanters. Escoltem i a veure si agrada i a veure si pot entrar.
Acompanya'm, vine amb mi. Vull somiar despert, viatjar molt lluny d'aquí. L'equipatge és tan petit. Només necessito el teu somriure. És un vol low cost, però si estàs al meu costat,
costat. Sembla que volem, ens hem privat. L'aeronau ja s'ha enlairat. Ciao, ciao, bona sera. Quantes vegades t'hauré dit la piuela? Ciao, ciao, dolce vita. La primavera viatja amb mi, nit i dia. L'amor es dona ja, permís per aterrar. Acompanya'm, vine amb mi. Vull plorar de riure, ballar tota la nit. Quan el món se'n vagi al llit. Cantaré cançons sota la lluna. És un vol low cost, però si estàs al meu costat, sembla que volem en jet privat. És el nostre Air Force One. Ciao, ciao, bona sera. Quantes vegades t'hauré dit la piuela? Ciao, ciao, dolce vita. La primavera viatja amb mi, nit i dia. Ciao, ciao, bona sera. Quantes vegades t'hauré dit la piuela? La primavera viatja amb mi, nit i dia. La bona estona ja, permís per aterrar. Serà el paradís, estàs amb tu. Ciao, ciao, bona sera. Quantes vegades t'hauré dit la piuela? Ciao, ciao, dolce vita. La primavera viatja amb mi, nit i dia. Ciao, ciao, bona sera. Quantes vegades t'hauré dit la piuela?
Doncs ells són els Filippo Landini, són de Canet de Mar, i amb aquesta cançó que dona títol al seu últim treball discogràfic, una cançó molt alegre, Ciao Ciao, és candidat per entrar en aquesta llista que poden votar els oients de Ràdio L'Escala només accedint a la pàgina web, i allà veuran l'apartat de la llista dels set capdavanters i un enllaç que clicant es poden votar tantes vegades com es vulgui a la cançó que més els agradi, aquestes com a candidats, i la resta que ja hi són perquè doncs vagin pujant posicions, o alguna que els agradi, que si és molt votada pugui arribar al número 1. Molt bé, doncs aquest ha estat una de les candidates. Després escoltarem l'altra cançó candidata i seguidament, com ho fem sempre, algunes que estan ja a la llista per acabar, si tenim temps, amb la cançó número 1. Molt bé, 11 i 28 minuts. I anem al que ens proposa avui la Montse Hidalgo, aquest 1x1. Avui amb una entrevista a Juan Francisco Ferrandiz, que és advocat, escriptor, i que presenta el seu llibre La Terra Maleïda.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Una època fosca, una visió de futur, una història d'amor, ambició, tradicions i revenges. Avui obrim un nou llibre que ens farà viatjar a la Barcelona del segle IX, que abans de la seva publicació ja havia seduït editors de 12 països. El seu autor, nascut a Cossetània, la comarca del Comtat, fa 46 anys, barreja imaginació i història a La Terra Maleïda. Juan Francisco Ferrandiz, benvingut, què tal?
Què tal? Encantat d'estar així amb vosaltres.
Vostè és advocat, exerceix aquesta professió a València, però també és un apassionat de la història i de la ràdio. De fet, dirigeix el programa de ràdio Una nit al castell, sí, de la xarxa d'emissores municipals valencianes, o sigui, que és col·lega nostra.
Sí, 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 som parents llunyans i encantats, sí, és un programa, jo... De fet, és un programa que si té alguna relació amb el llibre és precisament la meva passió per el món llegendari, per les històries insòlites, per la intrahistòria, per tot això que ens fa somiar, ens fa vibrar. Aquest programa va d'això, de recuperar tradicions valencianes, històries, llegendes, rondalles, i La Terra Maleïda, d'alguna manera, recupera una època molt fosca i poc coneguda, fins i tot ací a Catalunya, que a mi em va enamorar.
És advocat, li agrada escriure, el de Ildefonso Falcones, qui també se sent fascinat per aquesta Terra Maleïda. Ell amb Santa Maria del Mar i vostè amb la Catedral de Barcelona. Atrapats sí, per les pedres, els advocats, què està passant?
A Ildefonso li ha agradat, jo crec que és la meva opinió, perquè ell ha trobat una Barcelona més antiga del que ell va recrear. Llavors, tenim grandíssimes novel·les, per supost la Catedral del Mar, per a mi, davant de totes, recreant eixa Barcelona gòtica, eixa naixement del comerç, eixa... No obstant, La Terra Maleïda és molt més anterior i la Barcelona que trobem és que no té res que veure, i això és un poc el que crec que està captant l'atenció fins i tot en l'estranger. Una Barcelona de poc més de 1.000 habitants, tancant ella mateixa en l'extrem últim de la frontera, envoltada de llocs desolats, destruïts, ciutats destruïdes, monasteris arrasats, una ciutat condenada a morir. I, clar, és el Far West, és una cosa que era un manantial de possibles històries que a mi em va seduir i crec que està cridant l'atenció perquè és una cosa distinta.
Una ciutat, Barcelona, la última de la marca hispànica, una terra de fronteres, com ens deia, una terra de conflictes, una terra maleïda.
En principi sí, perquè, clar, els sarraïns en Barcelona apenes van estar 80 anys, en Girona encara menys. És a dir, ràpidament, Carlemany va enviar al seu fill les tropes i en un pla d'expansió molt més ambiciós del que al final va resultar, va començar a anar cap al sud, salten els Pirineus i van baixant. Al final, entre molts conflictes, la frontera es queda en el Llobregat, més o menys. És a dir, hi ha anys o intentos de baixar cap a baix, s'arriba a Tortosa, es torna a perdre... Bueno, hi ha moments molt convulsos, hi ha molta sang vessada en aquesta terra, moltíssima, però al final la frontera pràcticament es queda en el Llobregat. És a dir, què hi ha davant del Llobregat? Ahí tenim una Barcelona que cada 6, 7, 8, pocs anys pujaven els sarraïns i ho arrasaven tot, perquè evidentment ells no volien que el poble, el regne franc, seguira baixant. Hi havia que evitar que s'establiren colons, hi havia que crear una terra maleïda per a que ningú volgués estar ahí. I sols Barcelona resistia, fins que va arribar un bisbe anomenat Frodoí, i llavors va canviar tot.
Un bisbe a qui li encarreguen, doncs, precisament que vagi a Barcelona com un premi, però no se sap ben bé si és un premi o és un càstig, no?
No. Jo penso que és un ben com era eixa marca hispànica, que era el lloc allunyat de l'imperi, com hem dit, un lloc maleït, arrasat, d'on el regne franc apenes treia res. De fet, els condes que hi havien, la majoria anomenats francs, apenes venien ací, és a dir, venien, però preferien estar a Narbona, és a dir, a altres comtats, més ja dins del regne, perquè així era, pues això, misèria i probablement acabar mort a un col d'espasa. Llavors, neixes en l'ambient en el que es trobem.
Una ciutat coronada, li deia la ciutat coronada, perquè estava emmurallada. Com era possible que tingués tants atacs i que sigués tan vulnerable quan tenia uns fonaments, unes bases de... amb aquella muralla que resistia?
Sí, és una de les coses més fascinants de la Barcelona d'aquella època, és la seva muralla de Barcino, la ciutat romana. De fet, ja hem dit, va ser circumstancial que es quedara Barcelona davant just de la frontera, enmig d'una terra de ningú, i era com si fora, per fer el símil de Tolkien, és com si fora Gondor, aquesta ciutat que estava davant de Mordor, no?, del lloc on venia el mal, una ciutat ahí davant, esperant que en qualsevol moment... Precisament van ser les muralles els que van aconseguir que aquesta ciutat resistira. És a dir, molts dels atacs
arrasaven els voltants, però Barcelona eixia indemne. En algunes voltes van entrar dins, però no tant per saltar la muralla, sinó per aliances que van provocar que les portes s'obriren i entraren els atacants cap a dins. Però aixes muralles van salvar Barcelona.
Estem davant d'una novel·la històrica. Hi ha rigor històric en aquest llibre?
Sí, hi ha rigor històric. Jo, les ferramentes que empleo per aquesta història tenen ecos llegendaris. És dir, jo vull carrimar-me a aquesta part més enigmàtica, més llegendària, perquè crec que era una terra d'això. De fet, la Marca Hispànica, que és ara la Catalunya Vella, segueix sent terra de bruixes. És dir, al meu llibre no apareix la paraula bruixa, perquè és una paraula molt posterior, és una paraula del segle XV, però sí que apareixen fetilleres, aixes dones agarrades, vinculades, que coneixen els secrets de la natura. Tot això és el que ens envolta. Però jo jugue en una barreja de personatges històrics i personatges ficticis. Hi ha molt de llegendari, però no creue mai la línia. És dir, al meu llibre no hi ha dragons, encara que els personatges creuen en dragons. I quan se van cap al Montseny a fundar una aldea, hi ha un xiquet que diu, i si ens ataca un dragó, i el bisbe li dona una creu i li diu, tranquil. És a dir, no es plantegen que no hi hagi dragons. És que en aquella època una persona pot ser fi o descendent d'una dona d'aigua, pues evidentment un dia pensarem el que pensarem, estem al segle XXI, però en el segle IX, per què no? És a dir, els boscos eren gegantescos, es podien passar dies creuant un bosc, on ara hi ha camps de cultiu, així, al cor de Catalunya. Eren llocs màgics, eren llocs plens de misteris on s'amagaven coses que ningú li posa, no hi haven noms per nombrar-les. Estem parlant d'eixa època, restes de paganisme, tot això hi és, no? Però els dic, és dir, no és una novel·la de fantasia, té anclatges històrics, tracta de tratar això amb rigor, però sense deixar que, o sigui, permetint que els nostres personatges i el lector també vivir un poc, no?
I permetent també que les dones brillin. En aquest llibre les dones tenen un paper fonamental.
En aquest llibre el tenen perquè en la meva vida el tenen, i aquell que conega un poc la meva trajectòria literària ho percibirà ràpidament. És dir, jo estic convençut, no, rotundament afirme que elles han tingut un paper destacat, quan no crucial, sempre al llarg de la història, i m'enfronto a qualsevol historiador perquè, evidentment, en els rastres documentals és més difícil trobar-les, però apenes rasques i estudies un poc, és que ixen a tots els nivells. Evidentment, no ocupen trons, no ocupen governs, però dones escriptores, dones filòsofes, científiques, estan ahí, estan per tots els llocs. Simplement hem de fer l'esforç de traure-les de l'oblit, dels plecs de la història, i, per supost, mostrar-les, i, per supost, en el nivell més bàsic, que és l'educació.
Obri el seu llibre, el seu gran llibre, i triï un fragment per compartir-lo amb nosaltres.
Hem obert en la pàgina 344, és a dir, pràcticament estem en el meridià de la història, i diu així l'últim pàrraf. La Marca i la seva última ciutat continuaven sumides en la foscor i la incertesa, mentre ulls sarraïns i nobles covellosos seguien àvids el curs dels esdeveniments per abatre-s'hi com falcons. Encara era una terra oblidada per Déu. Jo vos dic de veritat, igual que és, la gent viu a Empúries, a Castelló d'Empúries i visita, va haver un moment de la història que probablement un dia podríem estar emitint des de Castelló de Barcelona, i tal volta fer esta espera, una excursió en autobús a veure unes ruïnes arqueològiques molt interessants que eren Barcelona, que estan ahí damunt d'un túmul. Això haguera pogut passar. En el segle IX haguera pogut passar. I no ha sigut aixina, i val la pena també, la gent d'ací, que conega un poc per què, no? I quina gent va fer perquè això no passara, i com van ser les circumstàncies.
I com es va construir territori, perquè una cosa i l'altra van juntes. Clar, Barcelona clar. No anava sola, anava una mica també...
Clar, era el comtat de Barcelona, el molt comtat lligat al comtat de Girona, al comtat d'Empúries, i al comtat d'Urgell, era molt important. Entre Barcelona i Urgell estava Osona, i allò sí que era una terra que històricament va quedar totalment despoblada en aquella època. I després, el primer comte que considerem català, Gifre el Pilós, aquesta història és prèvia, realment, de fet, explica un poc tot el procés fins que aquest personatge històric arriba i assumeix el control dels comtats que diem després catalans, és a dir, el Girona, Urgell, Barcelona. I llavors, a partir d'ahí sí que arranca una història, que és la història de Catalunya, molt interessant. Això ja queda fora d'aquest llibre, és la, podríem dir, la continuació. Però sí, sí, és d'alguna manera, si algú vol aproximar-se a l'embrió, al germen de la identitat, així està, és a dir, està, però perquè en aquesta època es gestava.
Juan Francisco Ferrandiz, La terra maleïda. Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Un per un.
Aquest era el que el protagonista, en Juan Francisco Ferrandiz, advocat i escriptor, amb la presentació d'aquest llibre, La terra maleïda, la proposta de la Montse Hidalgo. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb un altre dels candidats. És un grup barceloní, es diu Bemba Saoko, i la cançó que presenten com a candidata per entrar a la llista és aquesta que porta per títol Extraordinària. Extraordinaris, més ben dit.
Extraordinaris, podem ser extraordinaris. Extraordinaris.
Que et fa encendre els motors. Admiro la fermesa quan em parles sense pors. Admiro l'optimisme i el teu discurs tossut. Prometo creure't sempre quan dius que no estem vençuts. Que res no ens ha dit quan es pongui el sol. Que junts tenim la força per poder fer canvi al món.
Extraordinari, podem ser extraordinari.
Som infinits colors, som fruit de la barreja, som els nostres grans actors. No som invisibles, no som uns estranys, tot el que ens envolta pot ser molt més gran.
Extraordinari, podem ser extraordinaris, allò que val la pena, fem-ho necessari. Extraordinaris, podem ser extraordinaris.
Mira com reneix el dia, mira com saluda el sol, mira com tothom respira, mira com el temps ens vol. Mira com arriba l'hora, mira com es mou el món, mira com guanya la vida, mira com comença tot.
Podem ser extraordinaris, allò que val la pena, fem-ho necessari. Extraordinaris, podem ser extraordinaris. Allò que val la pena, fem-ho necessari. Extraordinaris, podem ser extraordinaris. Allò que val la pena, fem-ho necessari. Extraordinaris, podem ser extraordinaris. Allò que val la pena, fem-ho necessari.
Extraordinaris, la proposta dels barcelonins Bemba Saoko en aquesta llista dels set capdavanters. Bé, ja hem escoltat els dos candidats i a partir d'ara escoltarem propostes que hi ha en aquesta llista, cançons que hi ha en aquesta llista, que ja saben que els poden votar, tan bon punt pugem a la nostra pàgina web, al lloc per poder-ho fer-ho, com cada setmana, aquell apartat que diu la llista de la setmana dels set capdavanters. Entrant allà, clicant en un espai, poden entrar en un lloc on hi ha aquesta pàgina, els porta aquesta pàgina, on hi ha les portades dels discs, i allà es pot votar tantes vegades com es vulgui. No és un vot limitat, sinó que es pot votar i les diferents cançons que hi ha en aquesta llista dels set capdavanters. Molt bé, continuem i ho fem ara amb l'Eli Jiménez, que ens porta a l'altre esport. I ja ho explicàvem al començament, que aquí és un esport minoritari, però als Estats Units és un dels esports grans. Es consideren aquests quatre esports grans als Estats Units, com és el futbol americà, com és el béisbol, com és el bàsquet i també com és el hockey sobre gel. Aquests serien els esports grans, els esports importants. El que en mica es va fent espai o intenta pujar posicions també és el futbol, després de que hi hagués hagut el Mundial als Estats Units, es va tornar a reemprendre la Lliga, que havia desaparegut per falta d'interès. El futbol americà només es concentrava el que eren les universitats i les IC-School, com diuen aquí, els que aquí serien uns instituts. Però mica en mica va agafant adeptes al futbol americà i sobretot en femení, que ja han estat inclús campiones del món. Molt bé, anem ara a veure què ens explica, estar atents al que ens digui d'aquest esport minoritari a Catalunya, però majoritari als Estats Units, el futbol americà.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui coneixem l'esport rei dels Estats Units, però que aquí a casa nostra de manera gairebé residual. Parlem de futbol americà. El futbol americà és descendent directe del futbol i del rugby i es va desenvolupar a les universitats nord-americanes al segle XIX. L'any 1876 es va fundar l'Associació Intercol·legial de Futbol. L'any 1919 es va fundar l'Associació Americana de Futbol Professional, que es va convertir en la National Football League l'any 1922. El 1960 es va fundar l'American Football League i ambdues es van fusionar a l'any 70 i es va crear així les conferències nacional i americana que l'any 82 van formar la USFL. El 1972, quatre equips de bases de l'OTAN van jugar el primer torneig de futbol americà a Europa, concretament a Itàlia, i l'any 1976 van començar a aparèixer equips a Europa. Finlàndia, Itàlia, Alemanya, Àustria i França van formar l'Associació Europea de Futbol Americà el 31 de juliol de l'any 1982 i van organitzar el primer campionat europeu el 1983 a Itàlia. L'aparició del futbol americà a Catalunya es va produir a finals de l'any 1987 quan Pere Moliner va crear el club Badalona Dracs. Una mica més tard es va crear la Federació Catalana de Futbol Americà i la temporada 88-89 es va disputar la primera Lliga Catalana de Futbol Americà entre els Badalona Dracs, els Búfals del Poblenou, els Pioners de l'Hospitalet i els Bòxers de Barcelona. A finals del 1991 es va crear la Spanish Football League, on van participar alguns dels equips catalans, mentre d'altres continuaven a la Lliga Catalana de Futbol Americà. El 1990, en Raúl Paloma va crear l'equip dels Argentona Box, campió de la Spanish Football League l'any 2010. Paral·lelament a aquesta pràctica amateur del futbol americà a Catalunya, Barcelona va tenir entre els anys 1991 i 2003 un equip professional format majoritàriament pels jugadors nord-americans i algun de català, els Barcelona Dragons. El futbol americà és un esport molt popular als Estats Units i també a Canadà, derivat del rugby, tot i que actualment els dos esports han esdevingut tan diferents que ja només comparteixen els orígens. En el futbol americà, la clau per l'èxit és combinar la força física amb la velocitat d'execució, l'anticipació, l'estratègia i, sobretot, la coordinació entre els membres de l'equip. Una de les característiques que tan difícil fa la seva comprensió a Europa és que en el futbol americà, atac i defensa són dues coses separades. Això fa que les posicions estiguin extremadament especialitzades, cosa que fa de cada jugador una peça imprescindible. I parlàvem de posicions perquè ara en destacarem les més importants. Trobem específicament 7 posicions ofensives, 5 de defensives i 6 d'especials. I avui, per aprofundir en el món del futbol americà, aquí a Catalunya hem parlat amb el Marcos Guirles. Ell és entrenador i àrbitre des dels anys 90 i molt conegut en aquest món per haver dirigit els Barcelona Dragons. El futbol americà, ho dèiem a l'inici, és un esport molt practicat, sobretot a Estats Units, on està estretament lligat al món educatiu. A Catalunya, en canvi, a dia d'avui encara és un esport molt minoritari. Tracem les diferències amb el Marcos, gran coneixedor d'aquest esport tant aquí com als Estats Units.
És un joc de conquesta i allà està molt enrailat, té molt a veure amb el, diguem, l'espectacle, està molt fet per la televisió. Tots els nens i les nenes allà neixen, creixen llançant una pilota amb la mà. Uh-huh. Aquí, si fem alguna cosa amb la mà, sol ser el handball o bàsquet, però sobretot el que treballem massa amb els peus. I no està, l'esport ja està molt, molt, molt vinculat dintre de l'educació. Diguem-ne que no n'hi ha high school, no n'hi ha college que no tingui equip de futbol americà i és punt de reunió i tothom, diguem-ne que sense futbol americà no n'hi ha cap de setmana allà. I aquí, doncs, xoca el tema de la complicitat.
Els inicis del futbol americà a Catalunya els trobem als anys 80 amb l'aparició a la televisió de la Super Bowl, el gran esdeveniment esportiu per excel·lència. Però si realment hi ha un punt d'inflexió en la història d'aquest esport a casa nostra, sens dubte és l'aparició dels Barcelona Dragons. Així ho recorda el que va ser el seu entrenador.
Jo crec que tothom de la meva generació coneix els Barcelona Dragons, o hi van inclús anar i pujar a Montjuïc, o van veure algun partit per la tele. La primera època, que va ser el 90-91, just a les preolimpiades, va ser un verdadero boom. I a l'estat olímpic, me'n recordo que contra un Orlando Thunder van arribar a veure prop de 50.000 persones a l'estat olímpic, que per ser un esport no conegut, està molt bé. I la gent anava allà en un ambient festiu, que és bàsicament el que és aquest esport o el que és el rugby. És una batalla, un joc de conquesta en el camp, però fora l'espectacle està dintre i fora les grades és un ambient molt festiu i molt divertit.
El futbol americà ha estat esport olímpic d'exhibició en dues ocasions, coincidint justament amb els Jocs Olímpics de Sant Louis l'any 1904 i de Los Angeles el 1932. Però realment està preparat per ser esport olímpic?
És un problema molt gran, i sobretot de pressupost. O de pressupost o d'infraestructura, si vols dir-ho d'alguna manera. Sis equips de futbol americà són algo així com 400 persones. 400 persones és quasi el que porta l'atletisme durant 12 dies de competició. Portar només 6 equips seria un gast d'infraestructura molt seriós, i a no ser que es portessin menys jugadors o es converteix una mica les regles perquè en comptes de jugar tant jugadors juguessin menys, jo el veig una miqueta inviable.
I aprofitant l'ocasió hem volgut entrar en la vida del Marcos perquè volem saber per què ja als anys 90 va escollir el futbol americà.
Doncs mira, jo sóc l'antítesi del futbol americà. Me deixo 1,62 i peso 60 quilos. Corro, sóc entrenador d'atletisme, sóc entrenador també de futbol americà. Per a mi el que em va impactar va ser això, veure gent de 120, 130, 140 quilos i que es movien amb una velocitat, una explosivitat impressionant. I jo volia saber com ho feien i vaig ficar-me una miqueta més i em vaig quedar encantat després pel tema tàctic.
Acabem aquesta setmana destacant alguns dels equips catalans de futbol americà. Ens retrobem la setmana vinent.
Aquí a Barcelona hi ha tres equips, que són els Búfals, el Sorolòquia, que són els meus, i els Pallessos, i després n'hi ha Badalona, Dracs, Hospitalet, Pioners, després estan Imperials a Reus, a Girona estan el Salt, estan els Barberà Rookies, estan Terrassa, els Terrassa Reds, estan Vilafranca, i estic segur que em deixo jugar equips. I aquests són equips que juguen a futbol americà en contacte, lliga absoluta, però després n'hi ha moltíssims equips que juguen a juvenil, cadete, i després a nivell flag, que és un tema que a tothom li interessa conèixer, que és sense contacte, i ahí tenim com 30 o 40 equips.
Conegut més coses sobre aquest esport, com dèiem, majoritari, en alguns llocs minoritari amb altres, el futbol americà. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i arribarem al punt de les 12 per acabar aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera amb música. Hem de dir que li va costar a en Pau Alabajos entrar en aquesta llista. Va haver d'esperar dues setmanes com a candidat per poder entrar. I ha entrat, està en l'últim lloc, el número 7. Veurem si aquesta cançó té acceptació. I en mica va pujant escraons. El tema postal.
Aquella font amable que sona entre les fulles, el carrer de Colom, el Russafa, gent ja al carrer de Xàtiva, caminàvem els dos aquell dia d'agost. Tu duies un jasmil distret en una mà, duies un vestit blanc que senya el teu cos. No gosava tocar-te, et mirava només amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. No gosava tocar-te, et mirava només amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. Un amor quasi humil, un amor religiós, amb unes ganes de plorar d'agraïment, perquè t'havia dit que et volia i m'havies contestat que em volies, i romperem de sobte les trompetes de jazz, el carrer de Russafa, tan divers dels neons en els establiments, alegre de teatres, de cafès i vida. Tu duies un jasmí en una mà, recorda com el vares tallar mentre et parlava jo, i en arribar a casa el duies a la boca. Amb un amor tan gran, amb un amor tan gran, seu de Mallorca.
Bé, aquesta és la cançó de Pau Alabajos. Dura molt poc, només 1 minut 56 segons. Normalment la mitja de les cançons sol ser de 3 minuts, i aquesta podríem dir que és de les més curtes que hem anat posant des de que fem aquestes llistes, o presentem aquestes llistes dels 7 capdavanters. Les altres cançons, doncs sí, sempre són amb la mida estàndard d'aquests 3 minuts, per això sembla que falti alguna cosa, com escoltes aquestes cançons tan curtes, però hi ha vegades que hi ha cantants que en pocs minuts diuen moltes coses, que pas altres que volen fer durar la cançó els 3 minuts estàndards, i a vegades pots pensar, mira, amb menys...